L'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Tere Giner.
Obrim plana a l'actualitat. Avui es presenta en societat el projecte Candidatura per ubicar l'INEF al municipi d'Amposta. També els hi donarem compte d'algunes sessions plenàries celebrades ahir, en el cas del municipi de la Sénia i de Santa Bàrbara. I els explicarem l'alarmisme que ha generat l'estudi de la Unitat de Parasitologia de la Universitat de València, que conclou que el Delta de l'Ebre reuneix les condicions per a la transmissió de la malària. Aquestes i d'altres notícies, ara i aquí, a l'informatiu de Mutter. Comencem. Comencem avui el nostre temps de notícies parlant de plenaris, perquè el CENFIM i la planta de biomassa de la Sénia rebran part del fons de 1.100.000 euros per dinamitzar el sector del moble. L'Ajuntament de la Sénia ja ha rebut de forma oficial la comunicació de l'ajut d'1.100.000 euros del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç per actuacions de reindustrialització, diversificació i dinamització industrial. Així, el ple de l'Ajuntament va acordar per unanimitat col·laborar en dos projectes que rebran una part d'aquests fons amb l'objectiu de dinamitzar el sector del moble. D'aquests projectes i dels diners que s'hi destinaran, ens en parla l'alcalde del municipi de la Sénia, Víctor Pla.
Les dues aportacions a dues entitats d'aquí del poble, l'origen d'aquests diners és de l'ajut que vam rebre del Ministeri d'Indústria i Comerç, de 1.100.000. Llavors hi ha en lo CENFIM, que és el Centre de Difusió Tecnològica de Catalunya, del mòbil i la fusta de Catalunya, en ells vam fer la col·laboració, es van concedir 300 i pico mil euros per a compra de material d'innovació, laboratori i demés, i ho fem via com un conveni, com un ajut. I 110.000 euros per a l'empresa Ecoenergia per a l'electrificació del polígono de les Mataltes. La resta de diners que totalitzen el millor 100, allò ja són accions que fa el propi Ajuntament, que contractarem nosaltres directament o licitarem en empreses, perquè una part va a un 500.000 euros va a la construcció de la segona fase del Centre Internacional del Moble i després altres coses per a planificació, planejament i demés. Però el que es va aprovar per ple va ser la concessió d'aquestes quantitats per a aquestes dues entitats locals, el CENFIM i la Ecoenergia.
Un altre punt a l'ordre del dia del ple va ser la modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament urbanístic de la Sénia per concreció d'ús d'habitatge protegit en dos parcel·les de plans parcials de la Solana i la Pedrera.
Bueno, se van aprovar unes modificacions, se van fer unes modificacions puntuals de les normes subsidiàries on se van destinar uns terrenys que venien de sessions d'urbanitzacions que es destinaran per a habitatge protegit. I després també una part d'un immoble que ho teníem com a equipament per a habitatge dotacional. Això també van ser dos punts importants. El que passa que això està supeditat a la voluntat de la gent que vulgui acudir a aquest tipus d'habitatges, no? Uns és de lloguer i els altres per a compra.
Finalment, la sessió plenària es va aprofitar per nomenar la pregonera, les pubilles, les dames i acompanyants d'aquestes properes festes majors 2010. Del plenari de la Sénia al del municipi de Santa Bàrbara. En aquesta localitat, l'Ajuntament va aprovar les contribucions especials per a les obres d'urbanització del passeig de la Generalitat, entre d'altres punts del que ens en parla Josep Roig en la següent crònica des de la Plana Ràdio Santa Bàrbara.
Doncs sí, la Corporació Municipal de Santa Bàrbara va celebrar ahir sessió ordinària de ple per debatre els 11 punts que contemplava l'ordre del dia, més un altre entrat en caràcter d'urgència per l'equip de govern i que feia referència a la rebaixa d'un 5% del sou dels funcionaris, personal laboral, tècnics i membres de la corporació. L'alcalde del municipi remarcava que l'Ajuntament està sanejat, però que la rebaixa s'havia de fer per imperatiu legal, ja que el govern de l'Estat així obliga per llei. Escoltem Jordi Boronat.
I per urgència hem entrat el punt on hem ajustat un 5% els sous del personal funcionari, també del personal laboral, dels càrrecs polítics i dels assessors del mateix ajuntament d'un 5%. Per imperatiu legal, enviava una carta jo temps enrere a tot el personal explicant la situació, per imperatiu legal, perquè l'Ajuntament estem sanejats econòmicament, però se'ns obliga per llei des del govern espanyol pues això, no? A aplicar aquesta rebaixa del 5% i avui, a través d'este ple, així ho hem fet.
Un altre dels punts destacats del plenari, aprovats per majoria amb els vots de Convergència i Unió i el Partit dels Socialistes de Catalunya i amb l'abstenció del Partit Popular i Esquerra Republicana de Catalunya, va ser el referent a les quotes d'urbanització o contribucions especials que tindran que abonar els veïns afectats per la segona fase de les obres d'urbanització i dotació de serveis al passeig de la Generalitat. Encara que no es van especificar les quotes que els afectats tindran que abonar per metre lineal, l'alcalde sí que va avançar que, previsiblement, les obres s'inauguraran aquest proper mes de juliol, al decurs de les festes majors.
L'aprovació de la imposició i l'ordenació de les quotes d'urbanització i les contribucions especials a tot el veïnat que toca el passeig de la Generalitat, per això, no? Per dignificar aquesta entrada al que nosaltres li diem el barri de la Barceloneta i que veurà la seva culminació pràcticament pues, al voltant de festes majors on farem la inauguració.
En el mateix ple es va aprovar l'adjudicació definitiva de les obres de rehabilitació de la Masada de Martí, on s'ha d'ubicar el Museu de la Vida a la Plana, el programa d'actes de les festes majors i el manifest d'adhesió i suport a l'agrupació de penyes i comissions taurines.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Canviem de temàtica informativa i ens situem ara al ple Cor del Delta, perquè l'Ajuntament de Deltebre i el CODE lamenten l'alarmisme que ha generat l'estudi de la Unitat de Parasitologia de la Universitat de València, que conclou que el Delta de l'Ebre reuneix les condicions per a la transmissió de la malària a través del mosquit Anopheles atroparbus. En resposta a aquest estudi, l'Ajuntament de Deltebre i el CODE volen deixar clar que la possibilitat que la malària o el paludisme pugui reaparèixer al Delta és nul·la, ja que és una malaltia erradicada i que, per tant, no existeix cap risc per al turista que aquest estiu visiti el Delta de l'Ebre. Gervasi Aspa.
Hi ha un desconeixement profund de lo que són les Terres de l'Ebre per part de molts mitjans de comunicació de fora. Fora vol dir molt a prop, a partir del Coll de Balaguer. I realment a vegades és molt xocant que continuen pensant que això d'aquí és el Congo belga. No? Pensem que és desconeixement de la realitat, desconeixement de les condicions que hi ha avui en dia al Delta i a Deltebre en concretament, i que tant les condicions de vida i sanitàries i econòmiques i tot el que estem fent treballant avui en dia, doncs això és impossible que es pugui reproduir, a part de que científicament l'estudi, que no ho contempla, perquè moltes vegades pues, això no interessa, diu que és impossible que hi hagi alguna via d'introducció d'aquest tipus de malària al Delta, no?
Aspa elogiava la tasca que realitza el CODE amb el control del mosquit.
Des d'aquests anys s'ha notat una milloria molt, molt immensa, tant que avui en dia doncs, pots passejar per la majoria del Delta sense cap tipus de protecció i amb tota la tranquil·litat del món com ho ha de garantir a l'hora de fer venir turisme. No? És un organisme que realment, tant sanitàriament com biològicament, fa una tasca molt important de prevenció quan el mosquit es troba en l'estat larvari i que, bueno, que ja està avui en dia tenim la població dels mosquits és una cosa que està molt, molt controlada, ja no n'hi ha gens als cascos urbans, i és evidentment que llacunes i això pues, encara n'hi ha, perquè per això és el seu hàbitat natural i també s'han de reproduir, perquè si no hi hauria molts d'aquests peixets endèmics, com la gambúsia i tot el fartet, que no viurien si no hi haguessin les mosquits per poder menjar, però bueno, que es forma part de l'hàbitat, però que no té res a veure amb la influència que avui en dia té sobre el ciutadà.
L'alcalde de Deltebre volia deixar clar que el Delta de l'Ebre està lliure de malalties com la malària i lamenta que notícies com aquesta fan un flac favor al sector turístic del Delta a les portes de la temporada d'estiu. Són notícies que només generen alarmisme i desfan el treball que des de fa anys es realitzen des de totes les administracions i des del sector turístic per controlar el mosquit. Segons ASPA, ha de quedar clar que no hi ha cap risc de contraure la malaltia del Delta, ja que avui en dia malalties com aquestes són impensables al primer món, on les condicions sanitàries, socials i econòmiques fan impossible la seva reaparició. Amposta presenta de manera oficial la seva candidatura per ser seu de l'INEF, amb el suport de diferents alcaldes i representants del territori. L'alcalde de l'Ametlla de Mar també dona suport a aquesta candidatura. Manel Ramon, Amposta Ràdio.
Doncs així és, la candidatura d'Amposta a ser la seu de l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya es posa avui de llarg. De fet, aquest matí es presentava aquesta candidatura a la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa, amb la presència també de diferents autoritats del territori, com l'alcalde de l'Ametlla de Mar o també el president de la pròpia Cambra de Comerç. L'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, explicava l'objectiu d'aquesta presentació.
Bé, l'objectiu de més que trobada és d'una presentació oficial al plenari de la Cambra de Comerç de Tortosa i també estaran presents altres agents socials, econòmics i polítics de les Terres de l'Ebre. El motiu, bàsicament, és fer la presentació en societat del nostre projecte i candidatura per a ubicar l'INEF de la demarcació de Tarragona i Terres de l'Ebre a la ciutat d'Amposta. També perquè hi havia un oferiment des de feia dies del president de la Cambra de Comerç i de la seva Junta perquè poguessin tindre coneixement de primera mà de quina és la magnitud del projecte i, sobretot, perquè tenen la ferma voluntat de recolzar aquesta candidatura i, per tant, este oferiment és molt ben rebut per part de la ciutat d'Amposta. Anirem l'alcalde i representants dels grups polítics a la ciutat i després també, important, és que a continuació es produirà una roda de premsa en la que hi participarà l'alcalde de l'Ametlla de Mar, el senyor Andreu Martí, juntament amb el president de la Cambra de Comerç i l'alcalde d'Amposta, en la que esperem oficialitzar quina és la postura de Ametlla de Mar respecte a la seva candidatura i el de recolzament a la candidatura de la ciutat d'Amposta.
Un recolzament que es fa evident per part de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Cal recordar també que l'Ajuntament d'Amposta està preparant per al proper dia 29 un acte també ple d'autoritats a la ciutat d'Amposta per refermar la candidatura de la ciutat.
Sí, també el dimarts que ve, el dia 29, a les 8 de la tarda, a la piscina lúdica Descoberta hem preparat un acte institucional que esperem que sigui molt i molt potent perquè estem rebent moltes adhesions, en la que s'ha invitat, en aquest cas, a tots els presidents dels Consells Comarcals, als alcaldes de totes les Terres de l'Ebre, al delegat del govern també de la Generalitat de les Terres d'Ebre, a tots els directors de serveis territorials i a moltíssims representants de diferents entitats i associacions esportives, culturals, etcètera, de totes les Terres de l'Ebre, perquè ens han fet arribar per diferents mitjans de que volen recolzar aquesta candidatura d'Amposta i, per tant, nosaltres volem visualitzar que hi ha un recolzament de totes les Terres de l'Ebre a que la ciutat d'Amposta pugui ubicar aquesta seu de l'INEF Catalunya.
Per cert, una piscina descoberta que serà inaugurada aquest proper dia 25, una piscina descoberta amb diferents equipaments i activitats que es podran realitzar, una nova infraestructura ara a la capital del Montsià.
Canviem de temàtica informativa perquè els anticementiri nuclear insten el govern espanyol a fer públic l'informe final de les candidatures. La coordinadora anticementiri nuclear de Catalunya assegurava que la comissió interministerial encarregada d'analitzar les candidatures per acollir el cementiri nuclear ja ha lliurat l'informe final al govern espanyol dels municipis idonis per ubicar la instal·lació. Segons els anticementiri nuclear, el govern espanyol es trobaria ja deliberant sobre la la llista final dels candidats i podria prendre la decisió aquest mateix divendres 25 de juny o deixar-ho pel darrer Consell de Ministres abans de les vacances, previst per al 30 de juliol. La CANC insta al govern a fer públic aquest informe i afirma que seria democràticament inadmissible que Ascó, a la Ribera d'Ebre, estés en aquest informe final. Pel posicionament contrari de Catalunya, seria democràticament inadmissible que Ascó estés en aquest llistat. Si fos així, el govern de l'Estat estaria contribuint al pervertiment del concepte de la democràcia i aguditzaria encara més el conflicte Catalunya-Espanya, denuncien des de la CANC a través d'un comunicat. Els antisemitistes nuclears recorden que el Parlament s'ha posicionat en dues ocasions en contra que s'ubiqui el magatzem temporal centralitzat de residus nuclears a Catalunya, així com les diputacions de Tarragona i Lleida, 12 consells comarcals, 142 ajuntaments i més de 200 entitats. La CANC advertia que si Ascó està entre els candidats finals, cridaran a la revolta activa per impedir aquest fet. Davant aquesta possibilitat, l'entitat convocava una concentració a les 8 del vespre del dia següent a que es confirmi el fet al Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre i a una posterior tancada per temps indefinit fins que no es retiri Ascó de la llista dels candidats.
Arriba el Sant Joan 2010 a l'Aldea. El dia 23 de juny, vine i no et perguis la revella que estem preparant al nostre poble. A partir de les 11:30 de la nit comença el ball amb l'orquestra Gazzara. I recordeu que per cada dos tiquets val per una botella de cava i una coca. Els tiquets descomptaran 10 euros per la compra de la invitació de festes majors del 2010. I a partir de la 1:30, encesa de la foguerada amb la flama del Canigó. Vine i no et perguis la revella de Sant Joan 2010 a l'Aldea.
Aquest dimecres 23 ja ha arribat l'hora. L'hora de descobrir la nova discoteca que revolucionarà aquest estiu. La Nova Blau, a l'Ametlla de Mar. El proper dimecres 23 de juny, la nit de Sant Joan, l'has de viure amb la màgia de la Nova Blau. La terrassa més espectacular que mai has vist. Amb més de 40.000 watts de so. Última tecnologia en llums, LEDs, làser, pantalles de LED d'alta resolució, megatrons, kabukis, decoració espectacular i la millor festa per a la millor inauguració. Blau et presenta la festa Matiner All-Star en tota l'animació matiner i amb un dels seus bucs insígnia, André Vicenzo, i el vocal live de Chipper, amb els residents Pepo i Vicente Belenguer a la Sala House i Marcos Alonso i Lluís Torralbo a la Sala Hits. I això no és tot, perquè el proper dissabte 26, Open Summer, DJ Nano i Ted Tommy.
Discoteca Blau, la metja de mar.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Després de 12 mesos de formació, a principis d'aquest mes de juny es va fer al poblat Iber de la Moleta del Remei l'acte de cloenda del taller d'auxiliars d'arqueologia que durant un any a Alcanar han impulsat l'organisme autònom de desenvolupament local de la Diputació de Tarragona en col·laboració amb aquest ajuntament. Des d'allí ens informa Domènec Ramal. Bona tarda, Domènec.
Què tal, Tere? Bona tarda. Des d'Alcanar parlem avui de qüestions relacionades amb l'arqueologia, perquè la Diputació de Tarragona, en este cas a través de l'Organisme Autònom de Desenvolupament Local, ha impulsat en els últims mesos el taller d'ocupació d'auxiliars d'arqueologia, un taller que durant un any ha format un total de 8 alumnes treballadors. Els treballs s'han dut a terme al jaciment Iber de la Moleta del Remei i el passat divendres 4 de juny va tindre lloc l'acte de cloenda d'aquest taller d'auxiliars d'arqueologia en un acte celebrat al mateix parc arqueològic de la Moleta del Remei, amb la presència, entre d'altres, del director de l'Organisme Autònom de Desenvolupament Local de la Diputació de Tarragona, Josep Maria Elorduy, i també el president executiu d'aquest mateix organisme, Joan Josep Malràs. En l'acte, la monitora encarregada de la formació va fer una explicació dels treballs que s'han dut a terme. Durant els 12 mesos que ha durat el taller, s'han excavat 60 metres quadrats del poblat i s'ha construït un protohabitatge emprant les mateixes tècniques i materials que utilitzaven els habitants d'aquest espai ja fa 2.500 anys. Per fer aquesta reproducció s'han fabricat els maons, uns 4.000 aproximadament, a base d'argila, palla de senill, canyes, calç i fusta de pi. Aquesta actuació de recreació de l'espai vital d'aquests primers pobladors permet que els visitants del jaciment de la Moleta puguen entendre més fàcilment com es vivia llavors, en aquell temps. La casa està formada per una planta baixa amb envans i una banqueta de pedra i es complementa amb peces de ceràmica, recipients i estris que també han elaborat els mateixos membres del taller. Al costat de la casa Ibera s'han construït també dos forns, un de pa i un de ceràmica. Cal dir també que les tasques que s'han dut a terme s'han centrat en la millora de les condicions de l'entorn, desbrossant i consolidant estructures, s'han fet treballs de construcció de paviments per facilitar els accessos al poblat Iber i s'han reciclat i reutilitzat els materials, bàsicament terra i fibres vegetals que s'han obtingut de la neteja de l'entorn. En l'acte de cloenda d'aquest taller d'auxiliars d'arqueologia, el president executiu de l'organisme de desenvolupament local, Joan Josep Malràs, destacava que aquesta és una situació important per diversos motius. D'una banda, per promoure el patrimoni arqueològic d'Alcanar i d'altra banda també per la formació de la pròpia gent del territori. Joan Josep Malràs.
Cada un hem de fer el reclam perquè tothom ho vol té tot i aquí per Alcanar és molt important. Primera, perquè té un gran patrimoni arqueològic que s'ha de posar en solfa i s'ha de posar bé. I ara pues, és una de les coses, una de les apostes que Alcanar ha fet i que ho trobo molt encertat en este, des d'aquest punt de vista, no? Posar en alça el que ha sigut, on ve, i que la gent quan vingui poguéssim conèixer moltes coses que aquí pues, avui hem vist que molts desconeixíem. I segona, formar gent del territori perquè no s'hagi de desplaçar per anar a treballar, sinó que aquí pugui ser útil, pugui fer un bon treball i al mateix temps contribuir al desenvolupament econòmic. Llavors, nosaltres, en aquest sentit, és on nosaltres sempre estem, ens trobaran al costat dels ajuntaments, perquè molts dels ajuntaments no podem de cap manera assumir este risc i la Diputació sí que pot fer-ho. I hem vist que hem tingut acceptació en molts altres diferents tallers i este concretament doncs hem vist que en realitat ara al final s'ha vist que la decisió que van prendre el seu dia de tirar-lo endavant doncs ha sigut un encert. No? I voldríem continuar i si el Departament de Treball es posa a tiro, nosaltres continuarem treballant perquè veiem que les possibilitats que li podem treure són moltes.
Per últim, tan sols ens queda recordar l'horari d'apertura i de visita del poblat ibèric de la Moleta del Remei, un poblat que obri dissabtes i diumenges de l'1 de juliol al 30 de setembre en horari de tarda, de 5 a 8 de la tarda. La resta de l'any, de les 11 del matí a les 2 del migdia, també els caps de setmana. Per a més informació, podeu trucar a l'Oficina Municipal de Turisme al 977 73 76 39.
En l'àmbit musical, avui ja us podem explicar que Krator es classifica per a la final d'Emergença i tocarà a la prestigiosa sala Razzmatazz de Barcelona. Serà el proper dissabte 26 de juny, tal com ens confirma des de Ràdio Delta Lluïsa Bertomeu.
La banda del Tebre Krator tocarà aquest dissabte 26 de juny a la sala Razzmatazz de Barcelona en la final del concurs internacional de bandes Emergença. El grup compartirà escenari amb altres bandes finalistes de diverses ciutats espanyoles i, si es proclamen guanyadors, tindran l'oportunitat d'actuar al Festival de Rotenburg, un festival que aplega més de 30.000 persones cada any. Després d'haver estat seleccionats via MySpace, Krator va superar la primera fase del concurs a la Sala Mephisto de Barcelona. A Razzmatazz 3 van passar ronda com a primers de grup i, finalment, el passat mes de maig, a la Sala Razzmatazz 2, van aconseguir classificar-se per a la final del concurs aquest cap de setmana. Serà el primer cop que un grup de música de les Terres de l'Ebre actua en una de les sales de concerts més importants del país. Sobre el concert de la final d'aquest dissabte en parla el veu i piano de Krator, Jordi Miró.
Ha anat molt bé, no? Hem anat superant les diferents fases. Vam passar la sala Mephisto, la Razzmatazz 3, la Razzmatazz 2 en primera posició i segona posició. I bueno, al final s'ha aconseguit i hem arribat a la final, al final de tota Espanya. A Sara tenies millor hora d'actuació i bueno, podies fer el que tu volies. Ara a la final, pues, com que hi ha més grups que estan els grups de Catalunya, però també estan els grups que han arribat a les finals de tota Espanya, pues, bueno, a l'augmentar una mica el nombre de grups han reduït una mica el temps d'actuació, uns 20 minuts. Però bueno, nosaltres simplement pues, això ens suposa llevar un tema més. Però bueno, hem agafat tots els temes que volíem fer, els hem pegat tots un després de l'altre i serà canya, pinyo fijo, això. I bueno, ja està feta aquesta setlist, aquesta llista de temes ja està fet, ja l'estem ensenyant. Assajant, i bueno, hi ha alguna sorpreseta per allí que la reservem, però bàsicament són això, són 20 minuts de música a saco, una després de l'altra, sense pauses.
Per poder arribar a la final d'Emergència, Crator ha comptat sempre amb el suport del públic de Deltebre i del territori que els han seguit a tots els concerts i també amb el suport de l'àrea de joventut de Deltebre que ha subvencionat els autobusos que han facilitat el desplaçament dels seguidors de la banda. Si voleu acompanyar Crator aquest dissabte a la final, podeu reservar les places per a l'autobús i l'entrada al concert a través del Facebook de Crator o bé al telèfon 686-454-527.
Continuem ara amb les activitats esportives perquè la Unió Ciclista Santa Bàrbara ha organitzat per al dia 25 de juny la primera sortida nocturna en BTT per la Via Verda. Josep Roig, en té més detalls.
El proper divendres, 25 de juny, la Unió Ciclista Santa Bàrbara organitza per primera vegada una cursa nocturna de bicicletes tot terreny. La sortida es farà per la Via Verda i s'aprofitarà que aquella nit hi haurà lluna plena per a fer més atractiva aquesta marxa. Ximo Bel, portaveu de l'associació, explicava que temps enrere alguns membres del club ja van fer aquesta sortida per provar l'experiència. Com que va resultar força atractiva, ara la proposen a tots els aficionats que vulguen participar d'aquesta activitat esportiva tan especial. Escoltem Bel.
El que la fa especial és que han cregut dient de fer-la nocturna, aprofitant que hi haurà lluna plena i ara les dates aquestes d'estiu, que en l'horari de dia sol fer bastanta calor, jo trobo que és un motiu més de sortir de nit en bicicleta i aprofitar la fresqueta.
L'hora de concentració d'aquesta primera sortida nocturna en BTT per la Via Verda serà a les 8:20 de la tarda i el lloc on s'han de trobar els participants l'explanada que hi ha davant la benzinera de la cooperativa. Bel explicava la resta del programa.
En volta de les 8:30, no menys quart, sortiríem en direcció a Xerta, fins a l'antiga estació del tren de Xerta, i allà a les 9:30 tenim previst sortir des de Xerta en direcció a Bot. Llavors l'horari aproximat d'arribada a Bot, nosaltres calculem que serà 11:45, 11. Això depèn de cadascú, el nivell que tingui o el ràpid que vagi. I llavors, fins que no estiguem tots, no reprendrem la marxa de baixada. La tornada, l'horari previst d'arribada, 1:30, 2, com a molt tard.
Aquesta sortida és recomanable per a tothom que vulgui gaudir d'una experiència especial amb la seva bicicleta i donada les característiques de la ruta no fa falta una preparació especial per poder-hi participar. Bel sí que puntualitzava, tot i això, que cal tenir en compte que són 46 quilòmetres entre anar i tornar i que cada persona ha de valorar el seu nivell. L'organització recomana portar beguda i vehicle propi per poder transportar les bicicletes fins a Xerta i, òbviament, recorda l'obligatorietat de portar casc i llum. Per participar-hi no fa falta formalitzar cap inscripció prèvia i en hi haurà prou en presentar-se al lloc i hora referit el proper divendres 25 de juny.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Aquest dimecres 23 ja ha arribat l'hora. L'hora de descobrir la nova discoteca que revolucionarà aquest estiu. La Nova Blau, a l'Ametlla de Mar. El proper dimecres 23 de juny, la nit de Sant Joan, l'has de viure amb la màgia de la Nova Blau. La terrassa més espectacular que mai has vist. Amb més de 40.000 watts de so. Última tecnologia en llums, LEDs, làser, pantalles de LED d'alta resolució, megatrons, kabukis, decoració espectacular i la millor festa per a la millor inauguració. Blau et presenta la festa Matiner All-Star en tota l'animació matiner i amb un dels seus bucs insígnia, André Vicenzo, i el vocal live de Chipper, amb els residents Pepo i Vicente Belenguer a la Sala House i Marcos Alonso i Lluís Torralbo a la Sala Hits. I això no és tot, perquè el proper dissabte 26, Open Summer, DJ Nano i Ted Tommy.
Discoteca Blau, la metja de mar.
L'informatiu de Mute, tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Estem a punt de posar el punt final al nostre temps de notícies i encara us hem de parlar de la festivitat de Sant Joan i, sobretot, recordar-vos que els Mossos d'Esquadra han muntat un dispositiu especial amb motiu del pont de Sant Joan. De fet, l'operació especial s'engega avui dimecres a partir de les 3 de la tarda i acaba al punt de la mitjanit del proper diumenge 27 de juny. El Servei Català de Trànsit alerta que la d'aquest 2010 serà una de les operacions especials amb més problemes de trànsit èxit a la xarxa viària catalana. El fet que Sant Joan caigui en dijous i molta gent aprofiti divendres per fer pont afegirà més volum de vehicles a les carreteres. Es preveu que a partir d'aquesta tarda i fins al dijous un total de 550.000 vehicles sortint de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per garantir la seguretat dels desplaçaments, 2.028 agents de trànsit dels Mossos es desplegaran arreu de Catalunya. Gairebé la meitat d'aquests efectius, 1.000, es mobilitzaran aquesta nit de la Revetlla i el dia de Sant Joan. Bé, com cada any a l'hora d'acomiadar-nos els hem de recordar per aquestes dates que disfruten de la Revetlla de Sant Joan, sobretot amb precaució, tant per les fogueres i el tenir-les controlades com pels petards. Per part nostra, res més. El divendres ens tornem a trobar a l'informatiu de Mute.